4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Garau.
I 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, seguim pendents del temps, després de tots aquests dies d'avisos meteorològics per pluges, per fortes tempestes. Avui ja podem dir que d'aquí només 55 minuts en concret, Balears ja no tindrà cap avís, finalitzarà l'avís groc al nord-est de l'illa de Mallorca i Menorca per pluges, i ja podríem dir, Joana Marató, que a la fi, després de la tempesta, ja ve la calma.
Mira, anava a dir aquesta mateixa frase, no? Després de la tempesta arriba una mica la calma, que també és una mica allò que necessitàvem, tot i que també necessitàvem una mica d'aigua, que també és molt necessària. Ahir a hora baixa arribaven les darreres pluges a Mallorca i també a Menorca, ruixats locals que encara avui a primera hora han estat presents, però que ja no s'han notat en cap cas a les Pitius. Estendran vent de gregal moderat i maró a la costa exposada. Forta maró al nord de Menorca. També notarem, Marta, una lleugeríssima baixada de temperatures.
Dic això i tan lleugera, Joana, perquè estic compartint amb els espectadors i descrivim per als oients les temperatures i les màximes tornen a 25, 26, això sí, el radar sí que mos permet veure una imatge molt més neta, amb presència molt aïllada de nígols a les Pitiuses, al llevant nord de Mallorca, però de forma molt puntual, res a semblar amb la imatge que tenien dels dies previs.
No, i segurament aquesta petita davallada de temperatura s'ha notat més de cara al vespre, a l'inici, no, de la jornada, que han tingut com una mica més de fresca, però ja te puc dir que a hores d'ara ja surt el sol.
I l'única illa, la de Menorca, on sí se nota aquesta davallada, perquè les màximes parlam de 23 i 22, però a l'illa de Mallorca i a la de, i a les Pitiuses ja arriben a 25 i 26, o sigui que tardor, però entre cometes. Veiem les imatges en directe, si vols, amb la companys d'aquestes beauties, de les nostres càmeres. Ens encanta, perquè així podem valorar el temps en directe, un moment, sí, de bon de vores arriben aquests dies de calma després de la tempesta. Començant per la primera, que descrivim per als oients, una imatge on es filtren pràcticament el sol a través dels nígols. M'heu de confirmar on és, perquè jo he de confessar que sóc molt dolenta per
trobar... No, i a vegades trobar... és complicat
encertar,
eh?
Camp Picafort, ni semblant. Camp Picafort, gràcies, companys. Idò, l'imatge de Camp Picafort sí que veiem un cel blau i presència de nígols, però, en tot cas, de forma aïllada, Joana.
Sí, no, en calma, això sí que podem dir que és com una bassa d'oli, com se sol dir, la mà bastant en calma, però com dius, aquests nígols, tot i que també ja se comença a veure aquest sol, que supos que al llarg del matí s'anirà fent protagonista i anirà lluint arreu de l'arxipèlag.
Una imatge més, canviem d'indret en concret.
Això i és aquí, Menorca.
Sí, això sí que ho sabem reconèixer, perquè és una estampa icònica de les nostres beauties, a la Mesquida, a Menorca, on veiem que sí que encara bufa el vent.
Aquí sí que se nota, eh?
I sí que se nota, però normalment a la Mesquida bufa el vent. Els menorquins ho saben, eh?
Així com veiem aquesta bassa d'oli a Camp Picafort, aquí veiem una mica més de mar remoguda, aquesta mica de vent, que fins i tot fa que se mogui una mica la càmera.
I si me permets que me posi un poc nostàlgica, sempre m'ha demanat qui deu viure en aquestes casetes enmig de la mà, no? Perquè és un lloc ideal per fugir de les presses, de l'estrès, una estampa meravellosa, quasi de novel·la literària del segle XIX, la que mos ofereix sa Mesquida, en aquesta estampa del temps, de la previsió meteorològica, que com han dit el titular, és que torna la calma després de la tempesta. Anem amb altres qüestions. Diumenge és el Dia Mundial del Càncer de Mama i nosaltres no volem deixar davant de passar aquest dia, també perquè cau en cap de setmana i mos hem volgut avançar un poc més per parlar-ne, per parlar del càncer. Recordem que és la primera causa de mort en la població femenina a escala mundial. És una data que no podem deixar de banda.
Així és, Marta. Espanya es calcula que aquest tipus de càncer afectarà a una de cada 8 dones al llarg de la seva vida. Cada any, de fet, es diagnostiquen 35.000 casos a dones, majoritàriament, tot i que és vera que en un petit percentatge també a homes. En parlam avui en Carme Mas, que és la presidenta de l'associació AUBA Mallorca, que és aquí en el nostre estudi. Bon dia, com estàs,
bon
Carme?
Dia.
Benvinguda.
Gràcies.
I sobretot, gràcies
per invitar-me.
Sí, sí, gràcies a tu per ser aquí, que sabem que avui és un dia per tu complicat, perquè també ja estàu començant a organitzar i a planificar coses per aquest cap de setmana.
Sí, aquest mes és complicat.
Clar, tots els mesos, el mes d'octubre per voltes és complicat. Però clar, nosaltres no volem parlar només de càncer de pit una vegada a l'any, de fet no ho fem durant tot l'any, però sí que és necessari, no?, que aquesta setmana també ho facem, Carme. Quan a una dona li diuen tens càncer de pit o pots tenir un càncer de pit, és vera que el món s'atura i que segurament se capgira, no?, tot el seu univers. Però afortunadament també cada vegada hi ha més avanços i sobretot més esperances, no? Això també és un missatge que està bé que recordem.
Sí, és vera que quan te diagnostiquen un càncer de mama no tot és de color rosa, com ho volen pintar, sinó que més aviat és negre-marró. I bueno, passes una etapa, com si diguéssim, de ràbia, de per què m'ha tocat a mi, perquè què és el que he fet malament. Normalment te culpabilitzes, però bueno, després comences a ver l'etapa de la lluita i el tractament. El que passa que ara, actualment, el que estic veient és que des que te diagnostiquen i te fan la primera prova fins al diagnòstic final, els temps s'han allargat. Abans, a lo millor en 15 dies, tu tenies totes les proves fetes. Ara, no sé si és perquè hi ha més dones, si hi ha menys metges, però el temps és més llarg.
Probablement el creixement de la població, l'augment de les llistes d'espera, igual és un...
Bueno, jo crec que també és un poc... perquè jo recordo les primeres mamografies, tu te feies la mamografia, el radiòleg la mirava i te deia, vale, vete, o te feia més proves. Ara no, ara el que és l'estudi són 15 dies, 20 dies... Clar, tot això són proves que es van retardant. I clar, potser abans estaves 15 dies i ara potser són 4 mesos. I clar, això és una angoixa total i absoluta per la dona, perquè no sap, pensa, no pensa. Aleshores, jo crec que quan arribes al diagnòstic final és quan tu realment dius, vale, tinc això, ara lluito. Ara sé el que tinc. Ara el meu càncer té nom i llinatge. Però fins que no arriba això, és una angoixa brutal, que jo sé que el sistema no sé si pot fer alguna cosa o no, però sí que és veritat que m'agradaria que aquests temps fossin més curts.
Perdona, Carme, quan va començar a canviar això?
Pues mira, jo fa 8 anys que sóc sòcia, fa 9 anys que vaig tenir un càncer, fa un i mig que sóc presidenta, i fa com uns 4 anys que la cosa s'ha allargat més.
Has dit una cosa molt important, Carme, si me permets que facin referència. Clar, aquest 19 d'octubre se simbolitza amb aquell llacet rosa, no?
Sí.
Però també és cert que cada vegada hi ha més gent, més dones, no?
Sí.
Que d'alguna manera se neguen a pintar aquesta malaltia de rosa, tu ho has dit, no? Hi ha algunes dones que han vengut aquí i mos ho han dit, aquesta malaltia no és rosa, és
claro.
Un marrón.
Sí, el que passa que és veritat que darrere d'aquesta malaltia hi ha un negoci, pues, rosa, que es fan, pues, botelles, es fan un munt de coses, i no es deixa de ser un negoci.
És un blanqueig, no?,
sí,
per ventura de
sa
pròpia malaltia. Però també se li diu allò de pinkwashing,
sí,
no?
Sí, exactament. però bueno, a mi això és una de les coses que menys m'importa, mentre tot el que el negoci que es faci repercuteixi en la cura del càncer.
La investigació, per exemple.
Exacte, la investigació i la cura del càncer.
Bé, has vengut en representació d'Auba, d'aquesta associació. Mos explicaves, no?, que tu havies passat per un càncer. Supos que ja te vas involucrar en aquesta associació i després, de mica en mica, t'has animat, no?, a ser portaveu, a ser cara visible. Conta-mos una miqueta, no?, el paper d'Auba i un poquet també el procés pel qual passen les dones i que vosaltres, d'alguna manera, acompanyeu.
Bueno, nosaltres som una associació, no som moltes dones, però totes som afectades de càncer de mama. Aquesta és un poc l'essència de l'associació. Nosaltres ens reunim tots els dimecres per, de 6 a 8 al Casal de la Dona i ajudem a les noves diagnosticades, fem tallers d'autocura, tenim sessions de Reiki, tenim una psicòloga, també tenim una fisioterapeuta que subvencionem un 50% a les dones recient operades que per problemes de l'ifedema, cicatrius, necessiten un tractament especial, però nosaltres subvencionem un 50%. Hi ha anys que podem subvencionar a totes les dones, però hi ha altres anys que no. Depèn, perquè clar, la nostra manera de financiació és a través de les quotes de les dones, a través de les taules informatives que farem divendres i dissabte en el Cort Inglés i donatius. Intentem demanar ajudes a diverses entitats, però bueno, estem amb això. De moment no han contestat. Clar, som una associació petita, però també necessitem donatius, perquè ens ho gestionem. Tot són dones voluntàries que treballen i que, a més, fan això.
Igual que se necessita suport en la investigació, molt important, també se necessita suport en el,
claro,
en el dia a dia.
Perquè Auba Mallorca el que vol és que ninguna dona passi l'enfermetat sola. És a dir, tot el que nosaltres podem fer arrel del tractament, les coses que potser el metge no arriba, nosaltres, psicològicament, emocionalment, podem arribar.
Mira, sempre s'ha dit que ningú te pot entendre millor que una persona que ha viscut exactament el que has viscut tu. Perquè
sí,
se pot parlar...
Sí, parlem el mateix idioma.
Totalment, se pot parlar, però mai és amb la mateixa empatia de viure-ho a ses pròpies camps.
No, i després els mateixos símptomes, les mateixes... Bueno, jo crec que les dones que venen troben suport a Auba Mallorca.
I dius això de que parleu el mateix idioma i parleu de temes que per ventura no se tracta, no pot abarcar abordar un professional, un metge. Són temes, per exemple, emocionals, psicològics, parlaves també de que fisioterapeuta, no? Però també parleu d'altres qüestions, fins i tot d'alimentació sana o vida sexual, no? Després d'una operació, moviments de relaxació muscular. Vull dir, són coses que poden contribuir a que la qualitat de vida d'una dona operada, d'una dona diagnosticada, siguin una mica millor, també.
Bueno, de fet, hem tingut un fisio-oncològic que va venir una vegada fent-se una classe de gimnàs pels moviments que ens van més bé. També tenim tallers d'autocura, arteteràpia... Bueno, tenim una psicòloga que un cop al mes fem un taller i a part fem unes xerrades d'autosanació i d'ajuda.
Perquè és un procés llarg, que se diagnostica fins que acaba l'etapa física, la part emocional també, parlem de molt de temps. Afortunadament, la ciència avança i avança de manera molt ràpida i afortunadament també les intervencions cada vegada són menys invasives. Volem incorporar en aquesta conversa el cap de cirurgia plàstica de Son Espases, el doctor Jaume Estrada, que ja ens escolta. Doctor, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem, afortunadament, amb el pas dels anys, la investigació ha avançat moltíssim i avui podem dir que els tractaments per al càncer de mama són cada vegada menys invasius i també més personalitzats.
Quan jo estava fent l'especialitat, als anys 80, tenir un càncer de mama implicava una o dues característiques. Avui, per individualitzar el tipus de tumor és molt més complexa, afortunadament. Això també permet personalitzar els tractaments a nivell, no parlo de pacients, sinó del tipus de tumor. i millorar els resultats per descomptat.
Darrerament també, doctor, també es parla molt d'una altra qüestió, que és immunoteràpia, no? Més enllà de la cirurgia, la reconstrucció. És el futur de la lluita contra el càncer en general, la immunoteràpia?
La immunoteràpia és un element que fins fa no massa no es disposava i que obre una sèrie de possibilitats brutal i segurament és el futur, però és possible que hi hagi més coses que ara mateix no veiem. En aquest moment encara tots els càncers de mama, ja sigui al principi, ja sigui al final, han de passar per un acte quirúrgic. I jo, a pesar que això es tira pedres a la meva taulada, espero que en uns anys no faci falta operar tots els tumors, perquè es curen amb tractaments, diguem, no invasius. Però en aquest moment encara tots els tumors de mama, ja sigui prèvia a un tractament complementari, com pot ser la quimioteràpia, com pot ser la radioteràpia, o posterior a aquest tractament, s'han d'operar.
I si li demanem per les proves, ara justament fa una estona la Carme parlava de com que s'allarga una miqueta el moment en què te comencen a fer una prova i al final en què te diuen si tens o no aquest càncer, no? Per exemple, en el diagnòstic, que són biòpsies líquides, no? Quan és que se realitzen, en quin moment se realitzen, quin temps passa des del moment en què se te demanen i fins a que te poden dir el resultat de les mateixes?
Bé, tenir present que jo sé i sóc responsable i sé els plaços de la part de cirurgia plàstica o cirurgia reconstructiva. Clar. Ara els podria dir alguna de les biòpsies o el que triguen a fer determinada Clar. Prova, Entenem. Però és que no. El que sí que els puc dir que segons les normes d'una agència que es dedica a homologar centres, serveis en tractament de diverses patologies en medicina, que són les regles ISO, es considera que tu estàs fent les coses bé. Si des de que t'arriba el pacient a la teva consulta li fas una primera visita i la intervenció passa un mes o menys. Un mes seria el pla raonable, si és menys millor, si és més d'un mes no ets prou ràpid. Aquí hi ha una altra cosa, perquè jo també he estat pacient, no?, del càncer de mama, i llavors hi ha un moment en què doncs, un mes et sembla una eternitat i voldria saber-ho tot l'endemà, que és lògic i seria desitjable. Però nosaltres, a nivell de el que és el tractament quirúrgic de l'unitat funcional de càncer de mama de Son Espasa, ens movem en aquests plaços. Pot ser que en un moment determinat triguem un poc menys d'un mes i en un moment determinat un mes i una setmana. Però estem allà,
Doctor, quin és el... Perquè tothom ho pugui entendre, no? Però quin és el darrer avanç, el més novedós, el més revolucionari en matèria de cirurgia per al càncer de mama?
Val, miri, el més novedós, de novedós, si diem 5 anys, però no n'hi ha, ja n'hi haurà, però en aquest moment no n'hi ha. El que sí va suposar en el seu moment, d'això ja fa uns 20 anys o així, vam començar a Espanya, tot el que és la reconstrucció amb teixit de la pròpia pacient d'una cosa que se'n diu colgajos de perforantes, que és una intervenció en microcirurgia, i que es considera el gol estàndard d'això. I que aquí nosaltres ho fem. I el que sí que hem dit, després de batallar, totes les tinguin la possibilitat de fer-se una reconstrucció immediata. Vol dir, el mateix dia que els hi fan la mastectomia, surten reconstruïdes. Això sí. I com a complement, també estem fent en aquest moment el que se'n diu cirurgia de l'infedema. L'infedema és que hi hagi un trastorn de circulació linfàtica en una extremitat, en el cas de càncer de mama superior, no? Que s'hagi inflat el braç. Des de fa anys ja doncs, també fem operacions molt sofisticades, les fem aquí a Mallorca, d'això que consisteix en fer empalmar linfàtics amb venes i coses així. Sí, que això seria, diguem, el que estem fent moments.
El més
revolucionari. Avenços revolucionaris, de moment, no se'n veu cap a la...
Bé, però el manco aquest sí que han suposat un canvi a la vida de totes les dones. Doctor Estrada, cap de cirurgia plàstica de Son Espases, moltíssimes gràcies per atendre'ns. lamentaven una petita interferència, no?, dins la connexió a la darrera part de la comunicació amb el doctor Estrada, però sí que ha dit una cosa molt important, que és que, i jo crec que això canvia la vida de les persones, sortir amb una reconstrucció. Abans això no passava, no? I ja poder sortir amb la reconstrucció de la mama ja feta, això és un...
Sí, bueno, de fet, jo tinc... O sigui, tinc antecedents, la meva mare, la meva germana, i record la meva mare que va ser... O sigui, ella va tenir un càncer i va ser immediatament, li van treure, va tenir una mastectomia i no li van reconstruir. I ara, doncs, evidentment, quasi totes les dones que es pot, això sí que ha sigut un avanç, sobretot per la part emocional
tant,
de la dona.
I tant,
que ella pugui veure's sortint de l'operació reconstruïda. Això és brutal, el que s'ha avançat amb aquest tema.
Pues la part emocional, que és molt important, sí, i molt. També assenyalàvem, no?, que és molt important la feina que feis des d'AUA, precisament acompanyant en aquestes dones. Clar, Mordeu, són poquetes, feim poquet, sí. Intentant fer tot allò que podem, sí. I fins on arribam, tenim pocs recursos. Però si qualcú, d'una banda, vol ajudar...
Bona
i si,
pregunta.
I si d'una altra banda, qualcú que mos estigui escoltant se sent una mica perduda, tota sola, desorientada, i necessita d'aquesta ajuda, d'aquesta comprensió que pot rebre per part d'una persona que, com dèiem abans, parla el mateix idioma, com ho pot fer?
Pues mira, pot entrar a la nostra pàgina web, o bé al nostre Instagram, o bé jo us puc donar el telèfon, que també poden trucar. Espera, que el tinc aquí.
Que és l'Associació Balear de Dones Afectades per el Càncer de Mama.
Sí, el nostre telèfon és el 699-07-2987. I si no, poden passar algun dimecres que elles vulguin, de 6 a 8 a l'associació i conèixer-nos, assistir als nostres tallers, i nosaltres li donarem el suport que elles necessitin. També podem prestar perruques, també podem prestar-los mocadors, depèn de la dona el que pugui elegir, i nosaltres entendrem el que li passa.
Sobretot... Escolta, si qualcú, perdona, Marta, si qualcú, a banda d'això, que és molt important, si qualcú també s'anima a fer qualque donació, també se pot posar en contacte amb aquest 699-07-2987, que també, sí. Com deia Carme, és molt important, no?, aquesta ajuda per poder subvencionar aquesta fisioterapeuta, aquesta psicòloga, o fins i tot aquestes perruques. I, no,
hi ha, manera... els tallers també que fem cada sobretot... mes. I després també tenim, els invitem a les taules informatives que tenim, que posem divendres i dissabte en els dos Corts Inglés.
Carme, sobretot no viure aquest procés sola, tot perquè sola. no és necessari, per això el suport de l'associació AUBA. Carme Mas és la presidenta i avui ens ha visitat. Moltíssimes gràcies.
A tu, a vosaltres, per invitar-me.
Igualment. 10 i 26, uns consells. Reprenem aquest programa tot d'una.
Tres ràdios, informació. En Eroski te bajamos el precio en más de 40 productos de panadería. Como los panecillos sin aditivos a 1,20 euros la bolsa de 10 unidades. Quien bien te quiere, te baja el precio del pan. Eroski contigo. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Fem un tento. Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tento'l.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau.
Continuem aquí en directe en el programa El Dia a través de la ràdio, a través de la televisió i compartint les notícies de l'actualitat d'aquest dimecres 15 d'octubre. Moment per parlar de feina. I ho feim amb novetats, que no sé si agradaran a molts, perquè es veurà que a partir d'ara la cosa se posa seriosa. El Consell de Ministres va aprovar el nou registre horari que obligarà les empreses a registrar de manera digital l'horari dels treballadors perquè Inspecció de Treball el pugui controlar per internet. Què suposa, Joan?
Sí, només un 26% de les petites i mitjanes empreses tenen aparells digitals per fer-ho. Per tant, ara es presenta complicada aquesta nova normativa, ja que la regulació actual obliga a establir un registre, però no diu la forma com s'ha de fer. Què hauran de fer ara, per tant, aquestes petites i mitjanes empreses? I ja ho volem aclarir demanant al nostre missè laboralista, Pere Quecles, aquí ja arribem a l'estudi. Pere, què tal? Benvingut.
Bon dia.
Situació curiosa, no? Perquè el que dèiem, ja s'obliga, aquesta obligació, però no sé si ara mateix tenim els mitjans per aconseguir-ho.
No, aquests mitjans no existeixen. Hem de tenir en compte que un petit autònom que pugui tenir un treballador ja s'ha bé obligat a fer aquest tipus de control de monsorari. Això suposa una despesa, evidentment. Tampoc ens diuen com ho hem de fer. Clar, és un mitjà electrònic que sigui accessible segons les plataformes que hi ha actualment, que no mos diuen quines, en el sistema operatiu, que no te pots saber quines. Entram dins, és possible, una videocridada del treballador a l'empresari, per exemple, gravada, un WhatsApp, però és que els WhatsApps tenen un problema, són manipulables. De fet, fins i tot quan te proposen prova de correus electrònics, de WhatsApps en els jutjats, han de fer una determinada fase probatori per determinar que aquest WhatsApp o aquest correu electrònic no està manipulat. Ara imagina't tu a Inspecció de Treball, com es posaran peritos caligràfics o peritos informàtics, probablement. És un tema bastant complex. A més, l'exemple més clar és la gent que fa feina en el camp. Com ho feim amb aquesta gent? És que és un poc complicat. També hem de tenir en compte que la jurisprudència també prohibeix que se puguin utilitzar els mitjans electrònics del mateix treballador. És a dir, l'empresa no me pot obligar a fitxar a través del meu telèfon propi. M'ha de posar els mitjans per fer aquest fitxatge. És a dir, tot és molt complex. Està molt bé dictar aquest tipus de normes, però han d'estar en els carrers, la gent ha d'estar en els carrers. El nostre ministre va dir que totalment serien 20 euros d'implantar qualque tipus de programa, qualque tipus d'aparell. Jo no crec que siguin aquests 20 euros, només. I clar, mos demanen uns requisits molt, molt tancats. No s'ha de poder manipular, han de tenir accés directe a Inspecció de Treball, han de tenir determinats elements que s'han de donar, els representants dels treballadors també han de tenir accés, el mateix treballador també ha de tenir accés. És que tot això és molt complex.
No és a través de l'aplicació? O també s'utilitzen altres eines? Perquè hi ha aplicacions que te les descarregues i tal vegada aquesta és la forma, des del desconeixement parla, però més senzilla de poder fitxar.
Sí, hi ha aplicacions que tu pots fer, però clar, t'han de donar una garantia que no sigui manipulable, que hagi passat un control, etcètera, etcètera, etcètera.
I en aquestes aplicacions, el Ministeri de Treball, teòricament, ja hi pot accedir?
Hi hauria de poder accedir, no? Sí, però ara veurem com funciona tota aquesta història. Perquè, clar, llavors ens trobàvem amb el tema de que hi ha gent que se despista a l'hora de fitxar l'entrada i sortida de la feina. Ens trobarem, i això ens ho trobarem d'aquí molt poc, si tot això ja comença a arrencar, de treballadors que s'han oblidat de fitxar aquest dia o que fan jornades de 24 hores i realment és impossible perquè s'han oblidat de fitxar la sortida o pel que sigui. Clar, tot això ens du tot una dinàmica molt complexa i les empreses el que tindran és que l'obligació legal, diguem-ho així, de començar a sancionar els treballadors que no compleixin la normativa amb el tema de fitxar. l'entrada i sortida. Perquè és que si després...
Haurem de tornar les targetes i els papers aquells d'antics.
Sí, això ja és tema de pleistoceno. És a dir, el tema és que, clar, si inspecció té accés en el registre i començam a tenir problemes amb el tema de fitxatge dels treballadors, haurem de començar a amonestar a treballadors. Uf. Escolti, que tal dia no va fitxar vostè? No, però és que jo vaig venir, me va veure fulani i tot. Sí, però és que ha de fitxar. Perquè inspecció m'enviarà la corresponent sanció o el corresponent avís.
Me'l fas passar pena, Pere, perquè aquí tots tenim dies que hi pensam i dies que no tant, eh? I ara amb tot això, però bé, hi pensem segur. Però la realitat és aquesta, que clar, que hi ha un prejudici cap al treballador, també cap al cap. És a dir, el treballador ha d'anar ben viu, perquè si no, posa bé l'horari, hi pot haver sancions. I a l'inversa, si un treballador potser el posa massa hores de més, o posa que el cadès ha fet feina 24 hores, aquí, clar, això se'n pot anar cap a l'empresari, no?
Clar, aquí hi ha una... Fins ara les coses havien estat més o menys estructurades. L'any 2009 ja hi va haver un decret, una normativa, que determinava com s'havia de controlar el tema d'horari, les jornades de temps parcial, etc etc. Què passa? Que, bueno, no hem de ser brenys. Hi ha programes que se poden manipular, i de fet se manipulen l'entrada i la sortida. Això existeix. I no han de ser... Bueno, no fa falta ser molt viu per saber que això existeix. Després, que fitxar a mà, no amb llinatges i posar una signatura. Tot això, no vull dir que sigui manipulable, però a nostre treballador li diuen firma això, demà matí estàs en el carrer. Mm. I això és el que passava fins ara. Clar, el que volen és donar una certa seguretat a les dues parts. Què és el que passa? Que jo també, des del punt de vista empresarial, això també suposa una garantia, perquè hem de tenir en compte que quan ho anàvem al jutjat i tenim una reclamació d'hores extraordinàries d'un treballador, si no hi ha registre d'hores extraordinàries, s'aprova, se fa una inversió. És a dir, som jo, empresari, que he d'acreditar que realment aquestes hores que el treballador me diu que ha fet i que potser no m'aprova, però m'aprovarà també d'un WhatsApp, un testimoni, etcètera, etcètera, un jutge se pot creure. I la presumpció és que aquestes hores inicialment s'han realitzat. Per tant, si l'empresari té un mecanisme per poder acreditar que aquestes hores no s'han realitzat, que sigui fiable, que no se pugui manipular, etcètera, etcètera, és una garantia també pels empresaris. Això també ho hem de tenir en compte. El que passa és que som a Espanya. I...
A l'inversa, però, també podria ser. Si un treballador vol denunciar que
correcte,
se li està fent feina més hores de la que estipula el seu contracte, en teoria és més demostrable en aquest sentit.
L'idea és aquesta. L'idea global és controlar les hores extraordinàries. Segons ens diuen, o segons ens han venut, se fan moltes hores extraordinàries, que jo no ho dubto, i no se paguen, tampoc ho dubto. O no se paguen quan toca. Jo, més que el tema de pagar, jo crec que és un tema més de cotitzar. Jo no entraria dins el tema de pagar, que és un tema, diguem, privat, entre empresari i treballador, però el tema de la cotització està molt clar, no se cotitzen. És així. A més, tu pots fer una determinada hora extraordinària i després s'han de compensar amb un descans o amb un pagament per tornar a posar el còmput a zero. Perquè després ho puguis tornar a fer. De fet, en aquest registre que mos proposen, si se fan hores extraordinàries, en aquest mateix registre ha de sortir si els compensarem, si no els compensarem, com ho farem o com ho farem. És a dir, mos demanen una quantitat d'informació brutal.
Ara imagina que un surt a prendre un cafè. Mm? Això també s'hauria de registrar.
És una pausa. Tot el que no sigui, alerta. Perquè el cafè, o la pausa per berenar, hi ha molta jurisprudència que mos diu que és jornada de treball. És a dir, hi ha jurisprudència que mos ho diu. És a dir, tot el que siguin pauses que no hagin de computar com a jornada de treball, s'han de passar. Tots tenim exemples i amics i coneguts que fan feina a determinats llocs de feina i te diuen, jo no pots ser targeta, no fitx, jo surt, entro, se'n van a comprar, o el que sigui. Això passa, ha passat tota la vida i, evidentment, hi pot haver un abús i s'ha de controlar. L'administració també s'haurà d'aplicar la mateixa disciplina, entenc jo.
Fitxar 4 dies seguits perquè se t'ha oblidat, estarà sancionat també?
És que no has complit amb la normativa. És a dir, el sistema ha de dur hora d'entrada, hora de pauses, hora de sortida. Què passa? Que si hi ha qualque tipus d'irregularitat o s'ha de fer qualque tipus de modificació, t'has de reunir amb el representant del treballador, t'has de reunir amb el treballador i vos heu d'acordar que aquests dies determinats, aquesta modificació, és possible perquè tu ho has acreditat. I si no és possible, perquè l'empresari diu, escolta, no m'ho has acreditat, farà constar la protesta, diguem-ho així, del treballador. I llavors ja veurem què passa, si m'ho anem a inspecció, si m'ho anem al jutjat, ja veurem que la litigiositat que tindrem, no vull dir que sigui bona per ser abogat, perquè tindrem més feina, però és que això jo ho veig molt complicat.
I entremig de tot això, els autònoms. Clar.
També, bona observació, clar.
Hem de, perquè controla a partir d'ara, també, és i com... En aquest cas, tu ets autònom. Com s'ho heu de gestionar?
Bueno, nosaltres som autònoms i com que no tenim ningú salariat, no tenim problema. Cadascú fa la seva feina i s'ha acabat. Una altra cosa és s'incrementen les quotes que ara ens proposen. Qualsevol dia ja en parlarem. Això ja...
És un altre debat,
Això sí. Què passa? Els autònoms que tinguin assalariats en el seu càrrec també ho hauran de fer, perquè són treballadors per lo que diuen cuenta ajena, per compte aliè, i hauran de tenir un registre horari exactament igual que els altres. És a dir, realment l'empresari és un autònom, i si fas feina per un autònom has de tenir un sistema de fitxatge. No pot ser el biomètric, que ja sabem que està prohibit legalment, ni el tema de Siri, ni l'empremta digital, ni tot això ja ho sabem. Però clar, si informàtica és tan àmplia i és tan complexa, que qui mos garantís que tindrem un sistema plenament fiable?
I quan creus tu que això ja serà una... No, ja està aprovat, està. El tema és quan serà una realitat que diguis, mira, a partir d'ara, seriosos, a partir d'ara, sancions, a partir de quan? Perquè també entenc que donaran un temps per les empreses a adaptar-se.
No hem vist encara, almenys que jo avui de matí ho he estat revisant, no he vist el període d'entrada en vigor, no sé si d'uns 30 dies, està... Jo suposo que mos donaran un pot de treva.
De marge, no?, per adaptar-se.
Jo clar. Ho entenc així, però clar, ja també quan hi va haver el canvi l'any 2019, inicialment no hi va haver tampoc molta mano dura per tema d'inspecció de treball, però, clar, això tindrà un temps i una durada determinada. També és que entram dins el tema de les treballadores de llar, que també han de tenir un sistema de fitxatge, també han de tenir tot això, és a dir, que nostre haurem de veure com ho feia, perquè també ens haurem d'adaptar a aquest nou sistema. Tu digue-li a una persona que té 80 anys, que té qualcú que la cuida i no té més família, com ho farà? És un tema bastant complex.
Jo pensava qui ens escolti, que tingui coneixements d'informàtica, que creia ràpidament una aplicació de controlari, perquè ara és el moment.
Sí, sens dubte.
Però també pensava que, clar, tu dius això, si informàtica de per si pot fallar, i si parlant també d'accés a internet, quan parlàvem, per exemple, de la pagesia, igualment, aquí a Espanya, i passa encara molt de països, no tothom té un accés a internet fàcil, no a totes bandes arriba una cobertura d'internet, i clar, jo penso en aquests pobles més perduts, pobles més inaccessibles, que hi ha empreses, hi ha treballadors, hi ha autònoms que contraten a gent, clar, com ho farà aquesta gent?
Pues això mos haurà de dir que ha dit aquesta norma, mos haurà de dir com ho podem fer, perquè no vull dir que hi hagi excepcions, perquè clar, seria en teoria injust que hi hauria, que la gent hagi de passar-ho i n'hi hagi que no. Realment, si dius en gràcia espanyola, la nostra orografia, el nostre sistema d'internet, que ara ja apareix que se posa per tot, encara que no tinguis cable ni res, però funciona que Déu-n'hi-do. És a dir, que s'haurà de tenir en compte tot això. Jo no crec que Inspecció de Treball pugui anar a una persona que tingui gent fent feina en el canvi i li digui, escolti, és que ni tan sols és que ho ha de fer així. I què faig? He de posar una línia d'internet a dins les vinyes, per exemple? És que això no té cap sentit. Supos que en aquest cas s'haurà de fer o s'haurà de dictar una reforma, perquè jo trobo que això ha estat molt a l'atropellada. Realment ha estat a l'atropellada, perquè com que no va sortir el tema de la reducció de jornada laboral, ara mirarem a veure ben què feim, i han sortit amb això, i crec que les excepcions no els han tingut en compte, veurem la normativa com queda definida, quan te'l publiquin de manera rigorosa, i veurem ben què passa. Però jo no crec que la gent del camp li puguin exigir el mateix que mos exigiran a la resta que tenim, o que fan feina dins ciutats, o que fan feina dins llocs que tenen accés a internet. Que també llavors mos diran els altres que això és injust, perquè jo sí i els altres no. Perquè vostè té un mitjans que la resta de gent no té, i això és així.
Igualment també, ja no en tenim dubtes, però el que confirma és que tornem a tenir una espècie de gran germà, que és aquest Ministeri de Treball, que mos tindrà ben observats al mil·límetre.
Sense cap dubte. Això és un tema de control. Aquí ni més ni pus. És a dir, la resta de la gent que mos escolta suposo que també tenen el mateix pensament que jo. Jo de cada dia pas més pena. No és que passi més pena del que faig o del que deix de fer, sinó és que tenim aquesta impressió de que permanentment tenim a l'estat amb un ull darrere, facis el que facis. I no vull dir que estiguis que no hagin de controlar el frau, que no s'hagi de... Tot això s'ha de fer, evidentment. Però és que estem anant un tema de control exhaustiu, d'una manera com molt, molt fèrrea, de tot el que suposa el tema empresarial. Jo parlo pels autònoms. Les grans empreses ja sabem que també ja el tenen, ja el tenia, però pels autònoms estan controlant absolutament tot. De fet, ara, ja ho han dit, entenem el tema de les cotitzacions, ja en parlarem, Déu-n'hi-do, estan controlant absolutament tot. Clar, què passa? Que som un país que potser l'economia submergida és bastant elevada i el que volen és controlar tot això. M'apareix molt bé. Però és que se va que si la munys tant deixa de donar llet.
El Manco no hi ha ni empremta digital i lo de l'Iris va ser descartat, perquè si no ja seria, és veritat, un control...
Que li deien, no sé, aquesta pel·lícula que sortia...
Minority Report, això, per exemple, no? Que... entre d'altres, perquè...
També faltarà que mos implantin un xip i passaràs per tot, o... És que m'apareix al·lucinant el sistema de control que tenim ara.
En tot cas, vius amb el registre digital d'horari, perquè a partir d'ara és obligatori fer-ho, però fer-ho bé, no de sobte 3 dies seguits, de sobte no m'he recordat, la pausa per al cafè, a partir d'ara la cosa se torna seriosa, no sabem com s'adaptaran les petites i mitjanes empreses, no sabem si tothom podrà accedir, no?, a aquestes noves plataformes, aplicacions, però que és una realitat, i per això han convidat el nostre missa laboralista Pere Quecles, perquè el Manco mos dibuixàs un poc el nou escenari. Pere, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells d'aigua, 43 minuts, avui és dimecres, tot d'una, Illes del Delicte, amb Alba González, parlant de les estafes, de les del gas, de nou en el punt de mira.
Tres ràdios Dial.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser begui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia.
Els darrers minuts d'aquesta hora són les 10:46. Les dediquem a parlar, sobretot, jo diria més que parlar, a conscienciar d'un tema que afecta moltíssim i afecta sobretot a la gent més vulnerable, a la gent més major. Parlem d'uns enganys que no deixen de succeir-se en el temps. Salva, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. Sí, parlem d'aquestes estafes, d'aquesta delinqüència de baixa intensitat, com li diuen, però que sigui de baixa intensitat no significa que no faci mal. És clar que no són delictes greus, com és un crim, un atropellament mortal, però sí que fan mal. Imagineu-vos que vos roben 200 euros, 300 euros. Són petits enganys que se dirigeixen, sobretot, en aquests col·lectius vulnerables, com dèiem, la gent major, per exemple. Per això avui volem dedicar aquesta secció a tota la gent gran que sé que més mos escolta des de casa seva i que estan tots sols i que a vegades els hi ha passat un episodi com el que escoltarem a continuació. Per exemple, aquelles estafes del gas, que mira que fa anys i anys que s'enxerren. Penseu que continuen passant i, doncs sí, hi ha hagut un augment d'aquests tècnics fraudulents que venen a casa i demanen dobbers per fer una reparació. Ara us vull presentar Ana Joana. Ella té 80 anys, és de Galícia, fa molt d'anys que viu a la seva caseta, un barri de Palma, i en un moment donat la seva companyia d'energia va posar un cartell a la part de baix de la comunitat dient que farien una reparació propera. Clar, què va passar? Ens ho conta ella mateixa, li donam el bon dia. Juana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, estoy bien, gracias.
Juana, cuéntame, porque, a ver, claro, había ese cartel de tu compañía avisando que iba a haber una reparación y de repente, en un momento dado, alguien te toca el timbre y ¿qué te dicen? ¿Quién viene a casa?
Me dice que es el técnico de la empresa. Uh-huh. Y entonces sube, me dice que tengo un escape de gas en la cocina. Me hace una factura, que no es factura, de 200... A ver,
202 euros eran.
Sí, sí. Y entonces yo se lo pagué y luego se fue.
Claro, tú después, cuando viste esa factura que te hizo, te lo escribió Juana en una hoja de cuaderno.
Sí, me lo escribió en una hoja, sí, es verdad, que después mi hija me lo dijo. Me dijo, mamá, esto no es una factura, esto es una hoja de... Y luego la policía me dijo que esto es de una casa de bandejas.
Uh-huh. Que bueno, era como, eso... habían cogido el cuaderno típico de otras empresas para hacerte una factura.
Sí.
¿Por qué les pagaste, Juana? ¿Te dieron confianza? ¿Te dieron credibilidad? ¿Tú no pensaste en un momento que podía ser una estafa?
No, porque como habían pasado los del gas, y a muchas personas no las habían encontrado en casa, pues dije yo, a mí me pasará lo mismo. Fue eso lo que pensé. Pero después, al día siguiente me viene, mi hija llamó a lo de la
a la compañía.
A la compañía y me mandaron un ¿cómo se dice? Bueno, una persona especial en eso.
Uh-huh, un técnico.
Y entonces, un técnico. Y dijo que tenía un escape de gas en la cocina, este técnico. Y me cerró, me clausuró, como se diga, la llave del gas de la cocina, sí, para que no hubiera
claro, para que
problema.
No hubiera ningún problema. Pero claro, Juana, tú te vas directamente a poner la denuncia en Policía Nacional.
No, porque... es que aún no queda ahí la cosa. Uh-huh. Entonces, cuando vino este señor... yo me dijo que no podía hacer nada más de lo que me había hecho. Dije yo, ¿usted conoce a alguien que me pueda ayudar? Porque no quiero que me pase como le expliqué lo que me había pasado con el que me estafó.
Claro.
Y entonces,
porque estamos hablando, vamos a explicarlo bien, Juana, estamos hablando de una segunda visita. Yo todavía estoy en la primera, Juana.
Però segona visita li ha també del mateix estafador.
Dues vegades, no te pots imaginar, Marta.
O sigui, reincidenta més, eh?
Efectivament. Juana, vamos a explicarlo bien porque hay muchas personas que no conocen lo primero que te ocurrió, que es este señor que te toca, que además viene acompañado de un niño de unos 12-13
sí,
años.
Exactamente.
Claro,
sí.
A ti te dan mucha confianza, piensas que es un técnico, se tira media hora en tu cocina, te cobran los 200 euros, no te han hecho nada y se van. Tú esto lo denuncias en Policía Nacional, pero luego viene un segundo técnico a tu casa y pasa porque esto que nos estás contando.
Sí, porque mi hija llamó a la empresa y dijeron que mandarían un técnico. Uh-huh. Le mandaron un técnico aquí. Pero resulta que el técnico tampoco supo dónde estaba, porque, bueno, en resumidas cuentas, no me hizo nada. Uh-huh. Y yo le comenté lo que me había hecho el otro anterior, el primero.
Sí.
Y el que vino, el segundo... debió de decirle al primero que yo lo había denunciado.
Fíjense, porque, claro, Marta, aquí estem parlant d'una xarxa, fins i tot la Policia Nacional...
Que s'han comunicat entre ells.
Clar, que també hem pogut parlar amb ells i que podríem tenir fins i tot un enllaç dins les companyies aprofitant aquest moment.
Exactamente. Uh-huh. Esto es lo que yo pensé. Y luego yo entonces, pues como después a la tercera, ves, vino el primero...
Te va a venir estafador a tu casa.
Sí, me viene y se me pone a gritar en la puerta diciendo porque lo había denunciado, que lo había llamado a la policía. Dijo, eso es mentira. A usted no lo llamó la policía porque yo acabo de hablar con ella y me dijo que no, que claro. No la ha llamado.
Y
cerré la puerta y se fue.
Pero entonces, menos mal, después... Juana, que se fue este técnico porque, o sea, vino a casa y encima te reclamó que le hubieras denunciado.
¿A mí? Juana, Alba, el que me sorprèn molt, i perdonant-me que estic incís, només recorda als espectadors, les imatges que estem utilitzant són d'arxiu, que ningú s'adongui ni molt manco per al·ludir, són imatges que ens ajuden a il·lustrar aquestes possibles...
Són molt importants, Marta, perquè a més veiem comptadors, tècnics de gas,
tècnics oficials,
uns uniformes, una targeta d'identificació...
Que ho poden demanar quan venen a casa.
Però
jo creo que el técnico del uniforme fue el que le dijo a él que yo lo había denunciado, porque como se enteró él, si me dijo la policía que no hubo tiempo para decirle nada, porque yo después volví a la policía y volví a hacer otra denuncia.
Claro, Juana, es lo que decimos, que a veces aprovechan, saben cómo trabajan las compañías y cada vez estos presuntos delincuentes todavía se perfeccionan más, son capaces de incluir incluso un uniforme parecido. Por eso es tan importante pedir la tarjeta. Una cosa, Juana, porque yo sé que tú querías compartir esta historia por una razón, porque a ti te preocupaba que hubiera otra gente
exactamente.
Que cayera, ¿verdad? ¿Tú qué querías decirle a las demás personas?
Que pues no que se tengan fíen, cuidado, ¿no? Que cuando vaya una persona, aunque sea de con uniforme, que antes llame a la empresa para saber si es verdad que lo ha mandado.
És que esto, además, és una recomanació de la propia policia, Marta.
Sí.
La Policia Nacional ho diu sempre. Que el vostre fill vos demana d'on ves, cridau el vostre fill me'n servirà. Que la companyia del gas vos diu que... Cridau a la companyia.
Sí, però no fiar-se d'aquests missatges, perquè, Juana, me imagino que... Vaya palo, vaya chasco, se debió llevar usted
además,
cuando eso pasó,
además,
¿no?
Fue a mí lo que me pasó es que vino y yo me asusté porque se puso a gritar en la escalera. Y dije yo, no, voy a llamar a la policía. Y llamé a la policía y me dijo, esto lo tiene que denunciar. Pero me quedé un poco atontada. Pero después, al otro día, cuando mi hijo se fue a trabajar para no asustarlo, que me viera salir tan temprano de casa, cogí y me fui a las 6:15 de la mañana, me fui hasta la policía, que llevé un spray con vinagre por si alguien se metía conmigo.
No, Juana està preparadíssima. Juana, ets un exemple per molta gent perquè sap molt bé com defensar-se.
Ai, Juana.
Clar que sí, pobra
també. Ai, Juana.
És que és una persona més molt
però,
tenra
Juana,
i molt generosa.
Jo no vull que tingui por ni molt manco, Juana.
Fui a la policía
claro,
y me dijo que hice bien haberlo, haberle dicho que bueno, irá a denunciarlo, porque ahora pasará a otros asuntos.
Exacto.
Que no era la primera denuncia que hice.
Claro, y además es muy importante,
quiero
también, Juana...
Quiero decir una cosa.
Diga.
Quiero darle las gracias a la Policía Nacional porque fueron una maravilla.
És vera, que la nostra Policia Nacional fa molt bona feina. És així.
I luego otra cosa, que como empezamos a hablar, yo le dije que tenía 80 años, a la entrada, pues ya me pasaron, no me hicieron esperar. Y eso es otra cosa que tengo que agradecer.
Això està molt bé, perquè és així, veus? Això també és una reivindicació doble, aquesta. Hem de cuidar de la nostra gent gran, perquè la nostra gent gran és molt vàlida i mos enriqueix en les seves experiències.
I el seu testimoni pot ajudar a altres persones majors que ens estiguin escoltant, que és el que vol na Juana, definitivament.
Y entonces quiero también darle las gracias a la policía porque se han portado muy bien conmigo.
Y nosotros te damos las gracias a ti, Juana, que eres una persona de verdad maravillosa, muy bien preparada.
Bueno, soy gallega y a lo mejor los gallegos son de
muy buena gente los gallegos, como los mallorquines, ¿eh? No te penses, como los mallorquines.
Mis hijos son mallorquines también.
Así me gusta. Juana, muchísimas gracias por compartir
gracias
tu testimonio.
Porque me han dado la oportunidad de avisar a otras personas.
Por supuesto, Juana.
Així.
D'això se trata.
Ets un sol. Fins un altre, Juana, cuida't.
Vale, muchas gracias.
Però si imagines a poc que deixa això.
És importantíssim, Marta.
I ho ha dit na Juana, com li se va quedar després, que ja estava previnguda per el que pogués passar.
Saps
perquè...
que me deia en el principi? Quan vàrem trobar na Joana, me deia tot el temps, que tonta he sido, que tonta he sido. I jo li deia, no, Juana, usted no ha sido tonta, és víctima d'un enguany. No vos heu de sentir malament quan vos estafen.
Home, a més que, Alba,
tots,
que això li pot passar a qualsevol persona i de qualsevol edat, perquè mos ha passat a nosaltres, amb altres tipus d'estafes, a través d'internet, a través de correus electrònics, o sigui que això és una realitat. Però també me volies parlar d'altres estafes que no tenen a veure amb el gas, però que també són una realitat.
Que conflueixen ara aquestes estafes de tota la vida, com pot ser els tècnics del gas.
Els clàssics.
Exacte, són els clàssics d'aquest fraus. I després les més modernes, que utilitzen apps de mòbil, les banc... Ara vos mostraré un altre cas, que és d'un Julio. Ell va posar a la venda un cotxe, igual que fa molta de gent en aquestes plataformes que hi ha, que la gent va mirant, ho va posar a la venda. En 5 minuts el telefonen i li diuen que el volen, que els encanta el cotxe, que el volen comprar, ell del cotxe a Muro, i li diuen que li enviaran una senyal, uns dobbers que per favor li reservi i que dilluns aniran a cercar el cotxe. Escoltau en Julio com es conta, com se va donar compte d'aquesta estafa.
Bueno, resulta que me llama por teléfono una persona y me dice que trabaja en un sitio de Palma y que le gustaría tener un coche, un utilitario, y ahora mismo te daré una transferencia de 300 euros para que me puedas reservar el coche, me quiera hacer la estafa, lo intento hacer a través de BBVA diciendo de que ya me había mandado los 300 euros cuando no había sido así. Y ahí es cuando a mí se me abrieron los ojos y dije, aquí huele muy mal. Me decanté por decirle, mira, si quieres el coche quedamos en persona, si no, no.
Mira quina cosa més rara això que diu en Julio, perquè 5 minuts només de penjar el cotxe que no t'ha donat temps, Marta, a decidir si vols aquest cotxe o no. Ja el criden, li diuen que el volen i que li envien una senyal de 300 euros i li demanen pel seu banc. Agafen una entitat en especial i li diuen que vagi a Efectivo Mòbil, que li surt un crèdit de 300 euros, que és el que tenim els clients d'una entitat bancària si li volem enviar dobbers al mòbil d'una altra persona. Clar, i vol els 300 i aquesta persona li diu, no, no, te'ls he enviat jo aquests 300, només has d'acceptar i posar el meu número de telèfon. Quan en Julio estava a punt de fer-ho, se'n va donar compte de que li robaven aquests dobbers.
És que si no hagués perdut 300 euros en un clic, eh?
Clar, i el problema de tot això, parlant amb el grup de delictes econòmics, de delictes tecnològics, mos han donat compte que la Policia Nacional té un problema amb això, que és que molta de gent no denuncia. Clar, se n'afluixa, pensa, bé, m'han estafat 200 euros, és igual, no val la pena,
jo crec, Alba, que també se n'afluixen i s'ha de denunciar, per descomptat, però després, com que són unes xarxes que a vegades operen d'altres països, és tan difícil que te tornin el dobbers, perquè la mateixa policia ho ha dit, que per això tal vegada la gent no ho fa, però ho ha de fer.
Clar, és que hem de pensar que no només és perquè mos tornin els dobbers, sinó, per exemple, com ha fet na Juana, gràcies a una denúncia prèvia, a lo millor, si tornen a estafar un altre senyor en el mateix barri, una altra senyora, hi ha aquesta reincidència.
Ho hem de fer per evitar que li passi a altres persones,
efectivament,
en definitiva.
És un tema de comunitat, a més de pel nostre benefici, perquè és veritat que els dobbers, desgraciadament, són molt difícils de recuperar per poder ajudar a l'altra gent i que aquestes estafes no continuïn augmentant, sinó que vagin cap a baix, menys si ho aconseguim.
Estafes a l'ordre del dia, avui, amb Alba González. Moltíssimes gràcies, companya.
A tu, Marta.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una tercera hora de programa, la nostra hora de magazine.